Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia d'ambient gèlid. Una setmana més continuem amb estabilitat atmosfèrica, temperatura baixa i gelades generals a pràcticament tot el Baix Empordà.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dilluns 24 de gener del 2022. Serà un dia gèlid, molt fred. Màximes avui al voltant dels 12-14 graus, però ara mateix tenim 2 graus a Pals, menys 1 grau a la Bisbal, 3 graus a Palamós. Per tant, s'espera que els dies assolellats i gèlids es mantinguin almenys durant l'inici d'aquesta setmana. Avui al Supermatí us explicarem diverses coses. Tenim molt material informatiu avui per explicar-vos. Per començar, hem de parlar de Radio Liberty, perquè les entitats ecologistes i l'Ajuntament de Pals alerten que l'enderroc de les antigues instal·lacions de Radio Liberty podrien ser immediats. I per això, entitats ecologistes i l'Ajuntament fan front comú per intentar evitar-lo. Una notícia que coneixíem divendres i que avui us ampliarem, que el Carnaval del 2022 de la Costa Brava, sobretot el de Platja d'Aro, Sant Feliu, Santa Cristina, s'ajorna a l'abril. No es farà al febrer, com estava previst, sinó que s'ha ajornat a l'abril per intentar que baixi la corba sanitària. També us explicarem que demanen 8 anys de presó per un presumpte agressor sexual a Palamós, l'accident que va passar ahir mateix a la carretera entre Pals i Regencós, i també farem el repàs de les activitats esportives d'aquest cap de setmana, marcades per la derrota de Paula Badós a l'Open d'Austràlia, ja diu adéu aquesta competició, un empat del Costa Brava, un altre empat del Palamós contra el Costa Brava B i una derrota del Palafrugell d'hoquei patins contra el Reus Esportiu. Són les 8 i 2 minuts, això és la ràdio de l'Empordà. Avui a la redacció d'informatius l'Anna Salvador, la Maria Alzina, la Paula Balcebre, en Sergi Villena i l'Àlex Cordón. Bon dia a tots.
Hola, bon dia. Bon dia.
Entitats ecologistes i l'Ajuntament de Pals fan front comú per evitar l'enderroc immediat de Radio Liberty.
El consistori va reclamar en una reunió a Madrid que es paralitzés el projecte, però el ministeri s'hi va negar. Tant el consistori com les associacions aposten per rehabilitar l'espai i fer-hi un museu que expliqui la història de l'edificació.
És que és evident el que hauria de passar, i sembla que cada vegada està més lluny aquesta rehabilitació de l'espai. El Carnaval del 2022 de la Costa Brava s'ajorna a l'abril.
Ho van decidir els ajuntaments de Castellplatja d'Aro, Santa Cristina i Sant Feliu de Guíxols, juntament amb les colles de cada població. Ho han fet principalment tenint en consideració les normatives sanitàries vigents. Des dels tres municipis són conscients que s'ha de garantir la salut de tothom.
Demanen 8 anys de presó per un presumpte agressor sexual a Palamós.
Aquest dimarts es jutjarà un home acusat d'agredir sexualment d'una noia menor de 16 anys el 2018 a Palamós. L'home era l'encarregat del bar on treballava la víctima de cambrera i hauria agredit sexualment la noia després de convidar-la a unes copes, quan la noia estava marejada.
Un cotxe queda calcinat a la carretera entre Pals i Regencós.
El cotxe ha quedat calcinat a la carretera C31 entre Pals i Regencós aquest diumenge a 12:45. Després del sinistre, la carretera ha quedat tallada en els dos sentits de la marxa, causant una important retenció. L'incendi no ha causat ferits.
I avui al Supermatí repassarem l'entrevista que vam fer a Dolors Bassa després de la decisió del Tribunal Suprem de rebutjar els recursos contra el seu indult.
La setmana passada el Tribunal Suprem va rebutjar tots els recursos presentats contra l'indult concedit pel govern espanyol a Dolors Bassa i a la resta de líders independentistes condemnats per la causa de l'1 d'octubre. Per això al Supermatí vam entrevistar l'exconsellera sobre això.
L'associació Stop Macroparc Eòlic, l'associació en contra del Macroparc Eòlic de la Costa Brava, critica la Comissió d'Acció Climàtica del Parlament.
Està Estan decebuts amb el que va passar a la comissió del Parlament i consideren que el territori no pot aguantar més la indecisió dels responsables polítics davant la catàstrofe mediambiental, econòmica i social que comportaria aquest projecte.
Recordem que la Comissió d'Acció Climàtica del Parlament va rebutjar, pràcticament per unanimitat, aturar o demanar aturar aquest parc eòlic Tramuntana, el parc eòlic de la Badia de Roses. Va ser una proposició de la CUP en què la resta de partits hi van votar en contra, excepte Vox, que es va abstenir. Més coses relacionades amb el Baix Empordà. Maurici Jiménez, alcalde de Castellplatja d'Aro, ha presentat un acord amb dues plataformes de venda online per impulsar que els comerços de Platja d'Aro venguin a través d'internet. Ho va presentar precisament aquí al Supermatí de Ràdio Capital.
L'Ajuntament de Castellplatja d'Aro ha creat un conveni amb dues empreses de venda online, Clicat i Cerca, per assessorar individualment els comerços del municipi que així ho vulguin. Jiménez va parlar també, al Supermatí de Ràdio Capital, de la festa de Carnaval i de Fitur.
El Museu Terracota de la Bisbal supera els 11.200 usuaris el 2021. Això és un 45% més que l'any anterior.
La reactivació del turisme i la caiguda de les restriccions per la Covid han ajudat al creixement del centre. Alhora, el perfil de visitants s'ha canviat respecte a les dades anteriors a la pandèmia, amb un increment molt notable de visitants provenents de Catalunya.
I de seguida repassarem els resultats esportius, però abans una notícia que també està relacionada amb els esports, moltíssim, i és que l'Oncotrail dona més de 150.000 euros als hospitals gironins.
D'aquests, 50.000 euros han anat a l'Hospital de Palamós i es destinaran a millorar la tecnologia per diagnosticar el càncer de mama. L'Oncolliga, l'entitat promotora de la cursa, també ha anunciat les novetats de la nova convocatòria, que tindrà lloc els dies 1 i 2 d'octubre de 2022.
Gràcies, Anna. Ara sí, resultats esportius amb en Sergi Villena. Una desconeguda Paula Badosa diu adeu a l'Open d'Austràlia.
La tenista de Begur arribava pletòrica als vuitens de final d'aquest primer gran slam de l'any, però ahir no va tenir el seu dia i, a més, es va trobar una jugadora amb un gran nivell de joc. La victòria de la nord-americana Madison Keys va ser clara amb un resultat prou eloqüent. 6-3 i 6-1.
I ara parlem de futbol perquè el Costa Brava va obtenir a Andorra un empat amb regust d'insuficient.
L'equip gironí va desaprofitar una oportunitat ideal d'haver guanyat a un dels camps més difícils de la primera federació, ja que l'Andorra va jugar amb 10 homes bona part del partit degut a l'expulsió de Roger Riera als 23 minuts.
I continuem amb futbol parlant ara del Palamós, que va empatar contra el Costa Brava B.
El duel disputat a Santa Cristina d'Aro entre el Degà i el filial del Costa Brava, primer partit de la segona volta de Primera Catalana per a tots dos conjunts, va acabar amb un 1-1 que no va satisfer cap dels dos.
I en hoquei patins, massa Reus Deportiu pel Palafrugell.
La posició dels dos equips a la classificació de l'hoquei Lliga feia presagiar un partit desigualat i a l'hora de la veritat es va confirmar, amb un Reus molt efectiu de cara a porteria.
Molt bé, doncs ara repassarem la previsió del temps. Espero que des de casa ho estigueu escoltant bé, perquè jo, el que és des d'aquí, des de l'estudi, no se sent gaire bé, però jo crec que des de casa ho sentireu bé. Ara, el que deia, tot seguit, la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Albert, què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia.
Continua la fred intensa aquesta setmana?
Així és, si més no, aquest inici de setmana la temperatura continuarà sent baixa amb gelades generalitzades a pràcticament tot el Baix Empordà, fins i tot a la mateixa línia costanera. El passat cap de setmana ha estat gèlid i el termòmetre ha registrat valors d'entre 3 i 4 graus sota zero a la Tallada d'Empordà, a la Bisbal d'Empordà, també 4 sota zero ahir al matí a la nova estació al costat dels Horts de les Arenes de Palafrugell, unes xifres que avui es repeteixen. L'estat del cel serà en general a serè, amb domini el temps assolellat, o en tot cas a primera hora del dia amb alguns bancs de boira o boirina que desapareixeran al llarg del matí, i la temperatura màxima arribarà entre els 12 i 14 graus. Demà pocs canvis, poder alguns intervals de núvols més, tot i que en general seran poc importants, que com a molt impediran que baixi tant la temperatura mínima, però l'ambient seguirà fred.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Repassem ara les notícies d'allò que està passant més enllà del Baix Empordà, perquè estan passant moltíssimes coses. A veure, hem de començar parlant d'una investigació per corrupció als bombers. Investiguen per corrupció la cúpula dels bombers de la Generalitat pel manteniment dels vehicles. Entre els investigats hi ha l'actual director Joan Delort i el seu antecessor Manel Prado. Són notícies que estan avançant la Vanguardia en diferents, tandes, no? Perquè aquestes notícies s'han de donar en tandes. I avui, de fet, ja la Vanguardia ja explica que hi ha certeses, hi ha evidències de facturació fraudulenta en els bombers. Com us deia, informació que aporten Maica Navarro i Toni Muñoz a La Vanguardia. El govern espanyol denega l'indult a Fèlix Millet i Jordi Montull per l'espoli del Palau. Montull ja té el tercer grau, mentre que Millet continua a la presó, condemnats tots dos per l'espoli de 23 milions d'euros a les estructures del Palau de la Música. I el Regne Unit acusa Rússia de voler instal·lar un president prorrus a Ucraïna. A Alemanya, un comandant de l'armada ha dimitit després de demanar respecte per Putin i defensar que Ucraïna no té opcions d'unir-se a l'OTAN. Realment hi ha tambors de guerra forts a Ucraïna i, a més, amb la implicació dels països occidentals, especialment d'Espanya, que el govern espanyol té claríssim que si s'ha de participar en aquesta guerra, s'hi participarà. Les 8 i 11 minuts. I avui el comentari del dia, el supermatí de Ràdio Gavidal, ens l'envia el director d'aquesta emissora, Miquel 40, relacionat amb la notícia amb què obríem els titulars. La petició de l'Ajuntament de Pals i de les entitats mediambientals per reclamar que d'una vegada per totes es decideixi mantenir i rehabilitar l'edifici de Ràdio Liberty.
Ara que fa 15 anys, que fa 5 anys, 15 anys que les antenes de Radio Liberty van anar a terra i ja en feia 5 que l'emissora americana va apagar la seva veu. Des de llavors s'ha parlat, opinat, especulat, però mai no s'ha aclarit. S'hauria d'aclarir el futur dels terrenys de l'antiga emissora i dels edificis que hi ha a l'interior. Ahir explicàvem aquí mateix que l'Ajuntament de Pals i algunes entitats pressionen el Ministeri de la Cosa per mirar de salvar els edificis del complex. Però salvar què? Només hi queden esquelets de vidre, ferro i formigó. No hi ha ni el coure que, soterrat entre els murs, convertia cada edifici en una gàbia de Faraday que evitava descàrregues elèctriques. Era un prodigi de l'enginyeria, ara és una ruïna. I ho és perquè la manca de competències d'una administració, la manca de competència de l'altra o la deixadesa de totes ho ha permès. Just per això, em pregunto, per què no s'ha aclarit qui va saquejar tot el material que hi havia quan una empresa contractada pel Ministeri va entrar allà dins sense cap cura? S'hauria d'aclarir per què durant tots aquests anys no s'ha definit l'ús de l'espai i s'ha deixat abandonat, permetent vandalisme, destrossa, decrepitud, en definitiva. I ara què es vol preservar, si no queda res? La memòria? Ja hi ha un tros d'antena d'una torre de Radio Liberty en una rotonda de la platja de Pals que la recorda. L'equip de Ràdio Capital vam comissariar una exposició retrospectiva sobre Radio Liberty que tampoc veureu exposada, i els edificis, en l'estat que es troben, l'única memòria que preserven, l'única cosa que ens recorden, és que l'espècie humana no té remei. Govorit, Ràdio Svoboda.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia, uns que ja ens van agradar moltíssim, amb Hypnotize, són Sophie and the Giants i Purple Disco Machine, que ara hi tornen amb In the Dark. I got lost in the wilderness. I thought I was surely falling apart. The pain you caused cut so deep, truly was a work of art. See you.
Every time I ignore the sign, redemption's mine on the day I leave. Falling for you was my only crime. I don't care what they say, I'm gonna do it anyway. Ooh. It's the only thing I see, always staring back at me. Ooh. I've been left in the dark, standing cold in the night. Memories of your
de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Teniu monedes d'or, de plata o de col·lecció? Soler i Llach som una casa de subhastes especialitzada en monedes, segells, cartells i llibres importants. Si voleu taxar algun objecte, no dubteu a visitar la nostra web soleillach.com o bé truqueu-nos al 93 201 87 33.
La ràdio de l'Empordà que us porta l'informatiu de l'Empordà, l'informatiu de referència a casa nostra, al supermatí quan són les 8 i 18 minuts. Diverses entitats ecologistes i l'Ajuntament de Pals fan front comú per evitar l'enderroc immediat de les construccions de Radio Liberty. El consistori va reclamar en una reunió a Madrid que es paralitzés el projecte, però el ministeri s'hi va negar. Tant el consistori com les associacions aposten per rehabilitar l'espai i fer-hi un museu que expliqui la història de l'edificació. Maria Alzina.
Doncs que des de les entitats ecologistes critiquen que no s'opti per rehabilitar les instal·lacions. Recorden que es tracta d'un espai natural i demanen que s'estudiïn altres vies abans de la demolició. El president de Salvem la Platja de Pals, Pau Bosch, es mostra preocupat i decebut perquè els han arribat notícies que l'enderroc és imminent i que la voluntat de la ministra és firmar l'ordre de demolició en breu.
Estem fent un front comú per demanar la conservació d'aquests edificis per destinar-los a usos compatibles amb el parc natural, com no podria ser d'una altra manera. Una mica el model a seguir seria el dels aiguamolls de l'Alt Empordà, on es van conservar i preservar els edificis existents per convertir-los en un centre d'interpretació del mateix parc natural.
La membre del Cercle Català d'Història, Eva Sans, coincideix amb Bosch en la importància de Radio Liberty com a element pedagògic clau per entendre la Guerra Freda i part de la història contemporània.
El valor que representen els edificis de Radio Liberty es troben, de fet, reflectits a la Llei del Patrimoni Cultural Català, que diu que tots els béns que reuneixen els valors relacionats amb la història de Catalunya, ja sigui pel seu valor històric, científic o tècnic, com seria el cas de Radio Liberty, mereixen una defensa i una protecció especials.
El problema, assenyala Bosch, és que durant el confinament han comprovat que hi han hagut repetits actes vandàlics que han malmès les instal·lacions que encara queden. L'últim es va produir fa pocs dies i va acabar generant un incendi.
A més, Bost assenyala que grups nombrosos de persones han fet servir les instal·lacions de Radio Liberty per trobar-se durant el confinament.
Doncs, bé, evidentment, des de la ràdio doncs, subscrivim 100% les paraules d'en Miquel 40 fa uns minuts aquí al Supermatí, en què deia, evidentment, que això s'ha de resoldre i s'ha de crear un espai lògic i que faci homenatge a Radio Liberty com es mereix i no el que s'ha fet fins ara. 8 i 20. El Carnaval 2022 de la Costa Brava s'ajorna a l'abril. Ho van decidir els ajuntaments i colles de Castellplatja d'Aro, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. Ho han fet tenint en compte les normatives sanitàries vigents. Des dels tres municipis diuen que són conscients que s'ha de garantir la salut a tothom, però alhora volen seguir celebrant aquesta festa.
La decisió es va prendre en una reunió celebrada a Sant Feliu de Guíxols. Les colles i els tres ajuntaments van valorar la situació i van apostar per ajornar el Carnaval fins l'abril. L'alt ritme de contagis va ser un factor clau que va afectar aquesta decisió. Esperen que a l'abril la situació sanitària millori i es puguin dur a terme les activitats de Carnaval. Així, les noves dates per aquest Carnaval 2022 són l'1, el 2 i el 3 d'abril. Les rues s'iniciaran com cada any a Sant Feliu de Guíxols, el divendres 1 d'abril. El seguirà a Platja Aro el dissabte 2 d'abril i Santa Cristina el diumenge 3 d'abril. I finalment, el dimecres 6 d'abril es farà l'enterrament de la sardina. En aquest calendari, depenent sempre dels indicadors Covid-19, es podran afegir altres activitats. Evidentment, la nova celebració anirà vinculada amb l'evolució de la situació sanitària durant els pròxims mesos. La voluntat per part dels tres municipis és tirar endavant amb aquesta celebració, molt esperada per tothom. Això sí, es vetllarà en tot moment per la seguretat tant de les persones participants com les de l'organització i els assistents.
Molt bé. Doncs ja ho sabeu, apunteu-vos a l'agenda, abril, Carnaval aquest any. Ara hem de parlar d'un judici que tindrà lloc demà. Perquè demà jutgen un home acusat d'agressió sexual a Palamós. Els fets van passar ara fa 4 anys, quan agressor i víctima treballaven en un mateix bar.
Exacte. Segons el fiscal, l'acusat era l'encarregat del bar on treballava la víctima, de 16 anys, de cambrera. El fiscal detalla que l'agressor va demanar-li a la noia que anés a un altre local, que estava tancat al públic, a netejar el magatzem. Després, ella es va presentar en el bar i va convidar la víctima a prendre unes copes. Quan ella va començar a estar marejada, l'acusat va aprofitar per agredir-la sexualment. El fiscal demana la pena de 8 anys de presó.
Encara en crònica de successos, un cotxe ha quedat totalment calcinat a la carretera C31 entre Pals i Regencós i van haver de treballar els bombers.
Doncs sí, s'hi van traslladar dues dotacions als bombers que van apagar el vehicle. Es tracta d'un Suzuki Vitara i els fets van passar a quarts d'una del migdia. Després del sinistre, la carretera va quedar tallada en els dos sentits de la marxa, causant una important retenció. L'incendi no ha causat ferits.
Doncs això, mira, bona notícia que no hi ha causat ferits, perquè les imatges i realment que un cotxe quedi calcinat és difícil que no generi ferits, però en aquest cas doncs, hi ha hagut sort. La setmana passada el Tribunal Suprem va rebutjar tots els recursos presentats contra l'indult a la torroellenca Dolors Bassa, per això vam parlar amb ella aquí al Supermatí.
De moment, l'exconsellera es mostra contenta que el tribunal hagi rebutjat aquests recursos, encara que explica que no les tenien totes perquè en la justícia espanyola els independentistes sempre s'ha tocat molt el rebre. De fet, no hi va haver unanimitat, ja que dos dels magistrats varen votar a favor dels recursos. També recorda que, tot i la decisió del Suprem, encara queda la via del Tribunal Constitucional. En si, es van presentar més de 60 recursos al Suprem. Tal com explica, hi havia gent que no hi en tenia res a veure pel procés al qual els havien jutjat, com és l'exemple de Patronium, Sigena i Jerusalem, on va ser detalla d'on ha sortit aquesta associació.
Sí, aquesta associació va ser de les últimes a presentar el recurs. Era una associació que no existia, es va fer expressament per presentar el recurs.
Doncs van escollir bé el nom.
Vam quedar tots allò una mica, i aquests què seran, no? Per tant, és gent de l'entorn de la dreta, de la ultradreta, i que varen buscar una cosa més per poder presentar una altra associació en el recurs.
El cas, però, és que de moment Dolors Bassa encara no pot presentar recurs al Tribunal Europeu de Drets Humans.
Primer s'ha d'haver finalitzat anteriorment tots els procediments que hi hagi en el propi estat i, actualment, a ell encara no se li han resolt.
Llavors, fins que ells no resolguin, no s'hi pot anar. I no hi ha temps per resoldre. Per tant, aquest és un altre de les coses que a mi m'ha sobtat de la justícia, que tu no saps mai com acabarà, perquè presentes el recurs al Tribunal Constitucional i el poden tenir en el calaix 2 o 3 anys, o 4, el que els interessa, no? Per tant, depèn d'ells de què resolguin. I com que són individuals, a mesura que van resolent, llavors nosaltres tenim 6 mesos per anar al Tribunal Constitucional de Drets Humans.
D'altra banda, la inhabilitació és política per qualsevol càrrec polític, però també per qualsevol lloc on hi hagi administració pública. Per això, encara que ella s'hagi dedicat sempre al món de l'ensenyament i la seva intenció era tornar a l'escola on havia treballat a Torroella, en ser concertada no ho ha pogut fer i ara treballa en una fundació d'una empresa privada.
L'associació ecologista Stop Macroparc Eòlic Marí de la Costa Brava ha criticat l'acord de la Comissió d'Acció Climàtica del Parlament, en què un acord en què rebutjar aquest macroparc eòlic marí Tramuntana. Cal recordar que és una proposta de resolució i encara no hi ha res decidit. De fet, en aquests moments s'està a l'espera de l'aprovació del nou POEM, el Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim, que preveu el desenvolupament de l'energia eòlica a la zona del Golf de Roses i contra el qual l'associació ha presentat al·legacions.
Des de l'associació estan decebuts amb el que va passar a la comissió del Parlament i consideren que el territori, que ha dit no de forma contundent al macroparc eòlic marí, no pot aguantar més la indecisió dels responsables polítics davant la catàstrofe mediambiental, econòmica i social que comportaria aquest projecte, que suposaria la desaparició de la Costa Brava tal i com la coneixem. Conviden també els representants polítics a buscar conjuntament amb el territori alternatives de producció energètica viables i sostenibles, que no comprometin el territori en projectes tan agressius.
Molt bé, gràcies, Àlex. Parlem amb tu també perquè aquesta setmana començaran els primers contactes entre les dues empreses escollides per l'Ajuntament de Palafrugell per oferir comerç online amb els establiments locals. A partir d'aquí, cada comerç valorarà la proposta d'obrir-se en aquestes plataformes que els ofereix l'Ajuntament i cada botiga començarà el projecte en un moment diferent. Això després que l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro ha creat un conveni amb dues empreses de venda online, són Clicat i Zerka, per assessorar individualment els comerços del municipi que així ho vulguin i que vulguin vendre per internet. Maurici Jiménez, l'alcalde del municipi, va passar l'altre dia pel supermatí de Ràdio Capital i va explicar també que són les dues plataformes líders del sector de la venda online a l'Estat i que durant un any els comerços de Castellplatja d'Aro que ho vulguin tindran el servei de forma gratuïta.
Segons Jiménez, abans de signar l'acord, l'Ajuntament es va reunir amb el president de l'Associació d'Empresaris de Castellplatja d'Aro i van concluir que era viable i una gran oportunitat. A més, assegura que ho veuen com a un complement a la venda presencial, no com a un substitut. De fet, l'alcalde ha dit que pot ser una bona oportunitat per atreure gent a visitar el municipi si decideixen recollir la compra que hagin fet prèviament via online a les botigues, ja que d'una altra manera potser no anirien mai a Castellplatja d'Aro.
Bé, són unes plataformes que ja estan, de fet són líders en el sector de la venda online a nivell nacional. Nosaltres el que fem és arribar a un conveni marc amb aquestes dues empreses, diguéssim, que tenen la capacitat de posar en el mercat digital doncs el producte dels establiments del nostre municipi, i ho fem amb un conveni que el que permet és que aquestes empreses que saben com digitalitzar i que saben com vendre faran una assessoria individualitzada als aquells comerços que estiguin interessats.
Maurici Jiménez també ens va explicar que durant tota la pandèmia la gent ha fet propostes a diverses plataformes d'aquest mateix sector, però Clicat i Cerca han estat les que més han convençut, especialment en 3 àmbits. En primer lloc, per l'assessorament constant que ofereixen els comerços. També perquè el primer any de servei és gratuït i de prova. I finalment, perquè la part logística la valora molt positivament. Aquesta consisteix en un conveni que tenen les mateixes empreses amb correus i que permet que sigui aquest últim qui reculli i enviï el paquet als destinataris. Així doncs, els comerços tan sols han de preparar el producte que han venut i ficar-ho en una bossa.
Hem rebut moltes propostes, no només de plataformes similars a aquesta, sinó d'espais de digitalització, d'ajudes al comerç, etc. Aquesta, per mi, té 2 o 3 coses molt importants. La primera és aquest assessorament. És a dir, no és només posar una eina a l'abast de l'establiment i que, per tant, a partir d'aquí el comerciant s'espavili a emplenar-la, sinó que tenen constantment l'assessorament d'algú.
Gràcies, Àlex Cordón, per aquest repàs d'aquesta plataforma, les característiques d'aquesta plataforma online pels comerços de Platja d'Aro, que segur que, imagino que ho agrairan. Això mai se sap, però imagino que això va bé, sobretot per les característiques d'aquestes plataformes. Parlem ara d'un museu, un museu concret d'aquí del Baix Empordà, que és el Terracota. Perquè el Museu Terracota de la Bisbal ha incrementat un 45% el nombre de visitants aquest 2021 respecte a l'any anterior. En concret, pel museu han passat unes 11.200 persones en contra dels poc més de 7.500 visitants del 2020.
Un creixement que s'explica per la caiguda de bona part de les restriccions per la Covid i per la reactivació del turisme. Alhora, el perfil de visitants ha canviat respecte a les dades anteriors a la pandèmia, amb un increment molt notable de visitants provenents de Catalunya. En aquest sentit, un 12% de les persones visitants comptabilitzades van ser de la Bisbal, un 15% del Baix Empordà i un 34% de la resta de Catalunya. La següent franja de públic important és la dels turistes francesos, un 11% del total.
Ara marxarem a publicitat i de seguida, quan tornem, repassarem els resultats esportius d'aquest cap de setmana, que hi ha molta teca per explicar. Abans, però, una notícia que sí que està relacionada amb els esports i que té a veure amb l'esport solidari. Perquè l'Oncolliga ha destinat 151.500 euros als hospitals gironins. Concretament, 50.000 euros són per l'Hospital de Palamós. Així ho ha anunciat l'Oncolliga, l'entitat que organitza la cursa, en un acte a Palafrugell.
Durant l'acte s'ha fet balanç de la darrera edició, en què es van recaptar prop de 350.000 euros. Com dèiem, d'aquests, 151.000 s'han destinat a hospitals gironins per millorar el confort i el diagnòstic dels malalts de càncer. La resta s'estinaran a necessitats de la Fundació Oncolliga. D'aquests diners, l'Hospital de Palamós rebrà 50.000 euros per comprar un software d'imatges 3D que permetran millorar la capacitat diagnòstica del càncer de mama. És un software car, de 137.000 euros. És per això que es va començar a finançar amb l'Oncotrail del 2019 i s'acabarà de finançar amb els donatius de la propera edició. La resta de diners s'han repartit entre l'Hospital d'Olot i l'Hospital Trueta.
Molt bé, doncs de seguida tornem, com us deia, i parlarem dels resultats esportius d'aquest cap de setmana al Baix Empordà, que n'hi ha molts i no gaire prometedors.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
L'aigua de pluja pot servir per a molts més usos dels que et penses. Et permet reduir despeses i tenir més cura del medi ambient. A Agua de Lluvia.es t'ajudem a recollir-la i emmagatzemar-la perquè la puguis reutilitzar al jardí, a l'hort, a casa o on més et convingui. Tenim tota mena de solucions per recuperar l'aigua de pluja. Dipòsits rígids, flexibles, decoratius... Segur que tenim el que et pot ser més útil. Mira totes les solucions que tenim per tu a www.aguadelluvia.es.
Ets un apassionat a la literatura i l'escriptura i, a més, ets creatiu? Si tens entre 14 i 18 anys, el concurs literari Amic Ficcions és per tu. Per participar, només has de crear una història de ficció dividida en 3 capítols i podràs guanyar iPhones, PlayStations, iPads i auriculars sense fils. Informa't al web ficcions.cat. L'organitza l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Recorda que la Torre de les Hores és oberta els dissabtes, diumenges i festius de 2:15 del matí a 2:15 de la tarda i de 3 a 6 de la tarda.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital. Ladies and gentlemen, let's go!
Tot era millor. El programa que et farà obrir els ulls i comprovar com no sempre és veritat això.
presentat per la Marc Coll i en Marc Clapés. Els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Capital.
Com esteu? Són les 8 i 34 minuts del matí. Ara és moment de repassar la informació esportiva i tot el que ens ha deixat aquest cap de setmana a nivell esportiu. Una desconeguda Paula Badosa diu adeu a l'Obert d'Austràlia. La tenista de Bakú arribava pletòrica als vuitens de final d'aquest gran slam de l'any, però ahir no va tenir el seu dia i a més es va trobar amb una jugadora amb un gran nivell de joc. La victòria de la nord-americana Madison Keys va ser clara, amb un resultat prou eloquent. 6-3 i 6-1. Sergi.
Es va combinar tot en aquest partit. Per una banda, Badosa no va trobar mai el seu lloc a la pista i va cometre nombroses errades, i per l'altra, Keys va desplegar un repertori de cops que per moments fregaven la perfecció. Malgrat aquesta inapel·lable derrota, la baixempordanesa s'emporta un important botí de terres australianes. La seva notable trajectòria fins ara la permetrà pujar al cinquè lloc del rànquing mundial. Mica en mica, Badosa es va consolidant entre l'elit tenística i ara aprofitarà per descansar uns dies després d'un inici d'any intens. Les seves properes cites seran a Dubai, Doha, Indian Wells i Miami.
Parlem ara de futbol perquè el Costa Brava obtenia a Andorra un empat amb regust insuficient. L'equip gironí va desaprofitar una oportunitat ideal d'haver guanyat a un dels camps més difícils de la Primera Federació, ja que l'Andorra va jugar amb 10 homes bona part del partit degut a l'expulsió de Roger Riera al minut 23.
Sense desmereixer el punt obtingut en un estadi on només dos equips havien aconseguit puntuar, la veritat és que el Costa Brava no va ser capaç de cristal·litzar la superioritat numèrica en el marcador. Els homes d'Òscar Álvarez van començar molt sòlids en defensa i sortint el contracop en perill. En una d'aquestes arribades, el davanter Nua va ser objecte d'una clara falta per part del local Roger Riera quan es quedava sol davant del porter. Expulsió de Riera i semblava que es posava tot de cara per als gironins.
El que va passar, però, és que el plantejament del tècnic Òscar Álvarez va pecar de conformisme amb el 0-0 i va cedir el protagonisme, va cedir el domini a l'Andorra.
Exactament, i d'aquesta manera el Costa Brava es va dedicar a defensar i a esperar alguna opció en els últims minuts de partit. I, malauradament, les ocasions no van arribar. Cal destacar, en clau positiva, que l'equip ja encadena 5 jornades consecutives sense perdre, 2 victòries i 3 empats en aquest ordre, però amb la necessitat imperiosa de punts que té, haurà de ser més ambiciós en els propers compromisos si vol abandonar la penúltima posició que continua ocupant. Aquest mateix dimarts tindrà un nou examen. Serà a casa contra un Barça B que és novè i que està fent una campanya força irregular.
Continuem amb futbol, parlant ara del Palamós, que va empatar contra el Costa Brava B. El duel disputat a Santa Cristina d'Aro entre el Degà i el filial del Costa Brava, el primer partit de la segona volta de la Primera Catalana per tots dos conjunts, va acabar amb un 1-1 que no va satisfer a cap dels dos.
El Palamós va dominar la possessió durant bona part del maig disputat a Santa Cristina d'Aro i a la primera part ja s'hauria pogut avançar. Però no va ser així i el segon temps va intensificar el setge contra la porteria de Ferretti. Finalment, aconseguiria marcar els 58 minuts mitjançant una rematada de cap de Llup. Després del gol, els palamosins van recular, cedint metres al Costa Brava B i esperant que passés ràpid el temps. Un xut llunyà d'Ibuki als 81 minuts va servir per anivellar el marcador i el Palamós ja no va ser capaç de reaccionar.
Per tant, un punt per cada equip que els serveix de poc en els seus respectius objectius, no?
Això mateix, el Palamós es situa ara a 10 punts del nou líder, que és el Mollet, amb 29. Per la seva banda, el Costa Brava B continuarà una jornada més en la penúltima posició amb només 9 punts. La propera setmana, el Palamós té un partit, a priori, propici per guanyar, jugant a casa contra el cuer del grup, la Jonquera, que és un equip que no coneix encara la victòria i que només ha sumat 2 punts en el que portem de temporada.
Molt bé, i ara acabarem parlant d'hoquei patins, perquè clar, realment aquest cap de setmana el Reus Deportiu ha passat pel damunt del Palafrugell. La posició dels dos equips a la classificació de l'hoquei Lliga feia presagiar realment un partit desigualat, i alhora de la veritat es va confirmar amb un Reus molt efectiu de cara a la porteria.
Sí, i això que Palafrugell tenia el factor pista a favor i la il·lusió de donar un cop d'efecte després de la victòria en l'últim partit. A l'hora de la veritat, els reusencs van imposar la seva llei fent valer el paper de favorits. Ja van acabar el 2021 amb dos triomfs seguits i han encetat el 2022 amb tres victòries més, consolidant-se a la part alta amb 29 punts. En canvi, el Palafrugell no va poder frenar l'efectivitat dels del Baix Camp, tot i plantar cara sobretot a la primera part. Els palafrugellencs almenys van rebre la bona notícia que els seus dos perseguidors, Garatge Plana Girona i Alcobendas, també havien perdut. Així, el corredor Mató continuarà tercer per la cua amb 9 punts, seguit dels gironins amb 8 i dels madrilenys amb 7.
Molt bé, doncs gràcies a Sergi Villena per aquest repàs de l'actualitat esportiva. Nosaltres ara de seguida tornem i parlarem també d'esports, crec, en la secció de les veus de l'Empordà de la Marc Coll.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte, un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espai sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Recorda que la Torre de les Hores és oberta els dissabtes, diumenges i festius de 2:15 del matí a 2:15 de la tarda i de 3 a 6 de la tarda.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines, més econòmic del que et penses i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova. Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, la Ràdio Capital.
Entra ara mateix a radioindiana.cat i no paris de ballar.
A Ràdio Capital volem que cada dia visquis la primera tarda. Des de les 5 fins a les 8 del vespre.
I en directe a Ràdio Capital amb la millor música del món i el millor entreteniment perquè cada dia sigui la teva primera tarda.
Música i entreteniment amb en Marc Clapés i tot el seu equip. De dilluns a divendres, de 5 a 8 del vespre, primera tarda a Ràdio Capital.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Els divendres, d'11 a 12 de la nit, a Ràdio Capital, són perquè no paris de ballar.
La teva dosi setmanal de salsa i bachata, pensada perquè comencis el cap de setmana amb tot el ritme.
No paris de ballar.
No paris de ballar.
Les últimes novetats, la música que mou el món. Cada divendres, d'11 a 12 de la nit, amb en Martí Seguer.
Ara mateix, pràcticament 3 quarts de 9 del matí, seguim el supermatí de Ràdio Capital i parlem de les veus de l'Empordà. Una setmana més i com cada dilluns tanquem el supermatí amb veus de l'Empordà, la secció que ens apropa als diferents municipis de la comarca del Baix Empordà i ens descobreix els seus veïns i les seves històries. Veiem si ens escolta bé la Mar Coll. Mar, bon dia.
Bon dia, Dani. Ara sembla que algú millor.
Vinga, molt bé. Hem tingut un moment de crisi bastant important perquè no ens se sentia bé, no ens se sentia bé, però ara sí. Mar, en el darrer programa vam conèixer un pescador tota la vida de Palamós i vam parlar, com no podia ser d'una altra manera, de la gamba de Palamós. Avui, fins a on ens desplacem?
Doncs mira, avui canviem tant de tema com de municipi, també. I anem fins a Palafrugell per parlar d'esport solidari. Coneixerem la història d'en David Fuster, un empordanès de tota la vida, que aquest any s'ha proposat córrer 12 maratons en 12 mesos per a una bona causa. Però deixem que sigui ell qui ens expliqui la seva història. Bon dia, David.
Hola, bon dia, què tal?
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Aquí de dilluns, ja començant la setmana.
De dilluns, sí, com tots. Ara comentarem també que ahir et va tocar fer la primera. Però abans de començar a parlar del projecte en si, m'agradaria, doncs, en els teus inicis, no? Perquè davant d'aquest repte que t'has proposat, la primera pregunta que a mi em ve al cap és: ets atleta professional? Perquè córrer 12 maratons no ha de ser fàcil, no?
Bueno, jo no sóc atleta professional, ho faig com a hobby perquè m'agradi i ho disfruto. I si fer 12 maratons suposo que serà complicat, però bueno, ho intentarem.
I en quin moment vas decidir començar amb aquest hobby? I el més important, per què?
Mira, sí, jo això vaig començar a córrer arran de... Bueno, al meu pare li van detectar un càncer l'any 2014 i arran d'això vaig començar a fer esport i vaig començar més o menys a córrer, que devien ser doncs finals del 2015, principis del 2016 i fins avui.
Bueno, o sigui, realment també és per una bona causa que vas decidir, no?, començar a córrer, en el teu cas, no?
Sí, jo en el meu cas...
Ah,
exacte. Va ser doncs la manera de dir una mica tots el sotrac que en aquell any doncs em va
fotre
la vida, no?
No?
Exacte. Un canvi de xip.
Per tu, David, va ser difícil, perquè et va costar molt agafar l'hàbit de sortir a córrer, perquè, clar, evidentment, com tots els hobbies en aquesta vida, imagino que al principi doncs costa agafar aquest hàbit.
Bueno, jo entenc que si una cosa t'agrada, ho fas a gust, no? Llavors, costa fer-ho quadrar tot, no? En el sentit de que, ostres, doncs, tens una feina, en el meu cas, una feina també exigent, tinc una família, tinc dos nens, i clar, has d'anar traient temps d'on te pots, no? Agarrafant temps d'allà on es pot, i bé, la veritat és que les ganes hi són. A vegades el que costa és trobar l'estona, no?
Clar, és que això és important, perquè, clar, al final, com no ets atleta professional, com bé comentes, tu tens la teva feina fora del córrer, que és un hobby. Ja comentes que sí, que és difícil compaginar-ho. Com ho fas? Com compagines això, la teva vida personal i familiar, evidentment, la laboral, amb els entrenaments?
Doncs, bueno, tinc la sort de que me preparo un company d'institut que es dedica, que és entrenador professional, i ell em va passant els entrenos cada setmana, el que vaig anar fent, em compagina el que són sessions de sortir a córrer pures i dures amb entrenos de gimnàstica a casa, no? I la veritat és que, bueno, em munto un trencaclosques que és bastant difícil, no? Però, bueno, ho anem tirant endavant, sobretot traient hores de dormir, hores que podríem destinar a fer altres coses, i els destinem això, a sortir a córrer.
Bueno, al final es destinen, no, les hores lliures, com bé dius, doncs, a un hobby. En el teu cas és córrer, en l'altra persona pot ser una altra cosa, perquè com per una persona que ara dius, mira, doncs vull començar doncs amb aquest món, veient de tu, no, que també ets un exemple, com s'entrena una persona que vol córrer a l'alt nivell però que no és professional en aquest cas?
Bueno, jo en el meu cas, ara hi dedico 6 dies a la setmana.
Déu-n'hi-do.
Vale. I són sessions més o menys, no són sessions molt llargues, eh? Perquè al final és sessions d'entre una hora i mitja, i llavors sí que, a veure, ja tens un dia entre un dia a la setmana que has de fer una tirada més llarga per acumular més quilòmetres. Normalment te'l poses al cap de setmana, que és quan tens més estona lliure, almenys en el meu cas, que mires de fer una tirada de dues hores i mitja, no? Però la resta de la setmana són sessions d'una hora, una hora i mitja, i les de gimnàs potser són sessions de 40-45 minuts.
Home, Déu-n'hi-do, perquè pel que dius ho fas 6 dies, o sigui que tens un dia de festa a la setmana. Sí, en el teu cas, com és la teva rutina d'entrenament? Surts per la porta de casa i ja et poses a córrer, o t'has de desplaçar a un lloc de muntanya concret i entrenes allà?
No, jo tinc la sort de viure a Palafrugell, com has dit al principi. Si bé sóc nascut a la Bisbal, però visc a Palafrugell, i sortint de la porta de la casa puc triar anar-me'n cap a les Gavarres directament, o després agafar camins de ronda direcció Llafranc, Calella, que també em van bé, no? Jo, per exemple, els entrenaments de córrer van repartits en diverses sessions en planer, on fem el que se'n diu sèries, que, bueno, es tracta de fer en funció al ritme cardíac, doncs te fan fer diferents intensitats, no? Uns dies més ràpids, altres dies més lents. Després fem pujades, anem a entrenar pujades, que aquí agafo i me'n vaig cap al Far, per exemple, de Sant Sebastià. I anem a vegades, doncs, bueno, fas 5-6 pujades al Far per entrenar això, no? Per entrenar les pujades. I després, els dies de tirada llarga, agafo i me'n vaig cap a les Gavarres, que aquí tens corriols per avorrir.
Quin gust també poder dir això, perquè ara ho dius, no? Vull dir, tu vas néixer a Bisbal, vius a Palafrugell, o sigui que et coneixes al Baix Empordà bé, de veritat. Ara m'has comentat algun lloc, però si hem de tota la vida d'aquí de l'Empordà, quins són els llocs més adequats per sortir a córrer per la muntanya? Així, doncs, també donem un cop de mà qui vulgui apuntar-se, i que sàpiguen que no se'n cal anar molt lluny, que aquí al Baix Empordà també hi ha molts llocs.
Sí, va, a veure, llocs per anar a córrer la muntanya, aquí pots entrar per qualsevol costat a les Gavarres i tens un munt de corriols. Hi ha les pistes centrals, però llavors tens molts i molts corriols que la veritat és per perdre. Sí, jo cada vegada que surto em vas descobrint de nous, no? I llavors, bueno, doncs aquí el fàcil, per exemple, i el maco és poder arribar fins a Fitó, per exemple, per la banda de Palafrugell, pot ser el que ens cau més a prop i és un lloc maco de veure. Però llavors tens tota la ruta dels dòlmens, hi ha molts dòlmens dispersats per aquí mig a les muntanyes, i després de l'altre costat pots anar fins a, bueno, als Metges, inclús allà, doncs, si arribes amb gana, pots fer una parada interessant per menjar bé, o si no, Puig d'Arques, sí, el Puig d'Arques, que des de l'edat Puig d'Arques, des del Piroloquet, que és una estació meteorològica, sí. Tens unes vistes molt i molt maques.
Home, Déu-n'hi-do, si ens has dit llocs perquè ens puguem apuntar i doncs sortir a fer una escapadeta i córrer per la muntanya. Però ara, si ja que tenim aquí David, anem a parlar d'aquest repte, no? Del repte de 12 maratons de muntanya en 12 mesos. Com va sorgir aquesta idea? Com vas decidir, doncs, començar amb aquest, no? Amb aquest objectiu, amb aquest repte que t'has proposat?
Bé, de fet, a casa ja portàvem algun temps rumiant en fer alguna cosa amb aquesta finalitat benèfica, no? De poder combinar el que és el hobby amb poder fer una donació o recaptar diners per la lluita contra el càncer, no? I, bueno, va ser, jo crec que recordar que va ser el juliol de l'any passat, precisament anant a fer una cursa a la Vall d'Aran, que se'ns va acudir això a mi i a la meva parella. I res, a partir del juliol pues, hem estat treballant per donar-li forma, i fins, bueno, fins que hem arribat aquí, precisament ahir vam fer la primera, i res, se'ns va acudir això, fer 12 maratons, una cada mes de l'any, per recaptar diners per ajudar la gent amb càncer i les seves famílies. De fet, totes les donacions, tots els donatius que es fan van directes a la Fundació Oncolliga, vale, que és la fundació, potser almenys per nosaltres és la fundació de referència aquí a Girona. Sí. És més, sí, és jo quan el meu pare, sí, quan el meu pare estava a l'hospital, el llit era amb... portava el logo de l'Oncotrail, que és una de les carreres que fa Oncolliga, la butaca de l'acompanyant també, vull dir que bueno, és una cosa que en aquells moments bueno, se queda allà gravada i que llavors doncs penses, mira, doncs, a veure si parlem amb aquesta gent, ens podem entendre, i la veritat és que va ser molt i molt fàcil, vull dir, des del primer dia ens han donat totes les facilitats del món i ja us ho dic, el tema de recaptar fons va directe a Oncolliga.
Home, és una bona proposta, realment al final també no és per ajudar a una molt bona causa en aquest cas i és un projecte molt bonic. Ara ens deies que hi vas fer la primera, concretament la vas fer a Sabadell, com va anar ja que tenim aquí, no? Vull dir, fa un dia que estaves corrents i fent la primera, com va anar?
Sí, sí, molt bé, molt bé, la veritat molt, molt content, va fer un dia molt maco. Que ens va acompanyar, feia fresca al matí a primera hora, però bueno, va fer sol tot el dia i això és d'haver-hi, i la veritat és que molt bé, molt i molt bé, vam acabar bastant sencers i res, contents d'haver-la acabat i ara ja preparar la següent.
Oh, clar, evidentment que ara parlarem de les altres, a veure què ens pots avançar i què no, perquè ara em dius, parles en plural. Amb qui vas tu? Tens un equip a darrere que t'acompanya o vas sol en aquestes curses?
No. Jo, a veure, no tinc cap equip, vull dir, simplement som la meva parella, els nostres fills, que ens van acompanyar, no es van, si no poden, doncs es van interessant, però sí que la meva parella m'acompanya per tot arreu, me prepara els avituallaments... I això és, bueno, pues sembla que no hi és molta feina, perquè quan estàs amb els nervis dels dies abans, tot el fet de que no hagis de pensar, mira, haig de preparar-me això, haig de preparar-me l'altre, que et mirin a quins punts ens podrem veure i que sàpigues que doncs, en el quilòmetre tal estaran anant allà i que...
Això et dona no forces, també.
Sí, sí, és un xute d'energia important, eh? Sí, sí, mentalment ajuda molt.
Home, i tenir, i final, no? Tenir la família que et recolza i que t'acompanya també és una sensació, és una sensació molt bonica, imagino.
Sí, 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 tant i tant. Jo els estic molt i molt agraït i els sempre els he dit, vull dir, part de que tot això vagi endavant és gràcies a ells, perquè si estigués sol, pues, no, bueno, no sé si aniria o si podria fer-ho d'aquesta manera.
I David, no sé si ens pots avançar, si ho tens totalment tancat, bé, també s'ha de dir que és un any complicat per la sanitat, parlant, seguim arrossegant, sí, també el Covid un any més. Ens pots avançar on i quan serà la resta de maratons? Per qui també et vulgui seguir, pues, veure on aniràs corrents.
Vale. A veure, tinc tancades la de febrer i març, aquestes ja les tinc segures. I les altres, per exemple, el mes de juny, em sembla que ara fa poc han confirmat també dates. En tot cas, el febrer ens anem a Terrassa, a la Vallès Drag Race.
Sí.
Són 48 quilòmetres, si me'n recordo, i 2.200 positius. I això surt i arriba a Terrassa. Al març fem la Marató de les Vies Verdes, que surt de Girona i acaba a Platja d'Aro.
Molt maca aquesta.
Sí, potser és la menys muntanyera de totes, però bueno, és una cursa que jo feia temps que li anava al darrere i aquest any doncs l'hem pogut encaixar. I a partir d'aquí hi ha una mica de desconcert, no? Perquè, per el que comentaves, el tema del Covid està fent estralls també en aquest món. I hi ha curses que no estan confirmades, amb la qual cosa doncs, estic mirant calendaris, ho vaig mirant cada setmana a veure si es van confirmant per poder anar col·locant curses als mesos, no?
T'he de dir que jo que no deia, era conscient jo que hi hagués 12 maratons a l'any.
Bueno, n'hi ha més, no?
Per... Deu haver moltes més, però jo no n'era conscient que n'hi hagués tantes.
David, una cosa, abans d'acabar, m'agradaria saber per la gent, ho hem comentat, però per la gent que vulgui ajudar-te, encara que tu ets molt actiu a xarxes socials i ho vas penjant tot, la gent que vulgui aportar el seu granet de sorra, com ha de fer-ho?
Sí, és molt i molt fàcil. Poden fer-ho a través de la pàgina web d'Oncolliga Girona. Vale, poden entrar a la pàgina web, activitats, i és el repte quilòmetres de vida. Allà poden fer el donatiu. I si no, a través de la meva compte d'Instagram, que és David Fuster Elias, separat amb barres baixes, allà a la biografia del meu Instagram també hi ha el link que porta directament a la pàgina d'Oncolliga i es pot fer un donatiu, al mínim són 2 euros. I res.